Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A contrabanda, el 91.4 de la FM.
Bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX. Programa que avui dedicarem a escoltar la música i evocar la història de l'any 1953.
Els anys 50 del segle XX. Els anys 50, després que s'acabés la Segona Guerra Mundial, es va acabar l'any 1945, i fins als anys 60, o més aviat, fins més tard, fins a finals dels 80, es produeix la política internacional, funciona el que se'n diu la Guerra Freda. La Guerra Freda és el període històric que va anar a partir de que, després de la Segona Guerra Mundial, el món va quedar dividit en dos zones d'influència i en dos sistemes polítics i econòmics. Per una banda, a la zona d'influència d'occidental, en la qual el país dominant eren els Estats Units d'Amèrica, i era la zona en la qual el sistema econòmic que funcionava era el sistema capitalista. I per altra banda, l'altre gran pensador de la Segona Guerra Mundial, que va ser la Unió Soviètica, i la zona d'influència al voltant de la Unió Soviètica, que agafava bona part de l'Europa occidental, de l'Europa oriental, i després la Xina també, i alguns altres països del Tercer Món, que era la zona d'influència amb la qual el país que predominava era la Unió Soviètica, i el sistema polític i econòmic era el sistema comunista. Eren dos sistemes que, encara que van lluitar la Segona Guerra Mundial junts, la Unió Soviètica i els Estats Units van lluitar al mateix bàndol en contra de l'Alemanya de Hitler, però només acabada la guerra, doncs ja es va veure que eren dos sistemes antagònics, i per tant es va canviar els enemics i va passar a ser enemics dels Estats Units i del sistema capitalista, la Unió Soviètica i el sistema comunista. Es va crear un nou equilibri en el món. I per què s'anomena Guerra Freda en aquesta època històrica? Doncs perquè no hi va haver guerres directament entre els dos estats hegemònics en el món, entre Estats Units i la Unió Soviètica. No hi va haver guerres calentes, guerres de debò, però sí que hi va haver una situació d'antagonisme i de carrera armamentística, i també de competència geopolítica dintre de la influència en el món. Llavors, la carrera armamentística va ser la característica més important d'aquesta Guerra Freda, i llavors una carrera que, a partir de que a la Segona Guerra Mundial, en el seu final, es van tirar les primeres bombes atòmiques, les va tirar els Estats Units d'Amèrica, les van tirar sobre el Japó, sobre les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki. Llavors, de seguida, la Unió Soviètica també va fabricar la seva bomba atòmica i va començar una carrera de dotar-se de potencial atòmic, de potencial d'atac amb bombes atòmiques, i també amb bombes d'hidrogen després, que va ser un perfeccionament de la bomba atòmica. I llavors doncs, hi va haver una carrera en els dos blocs a veure quin superava l'altre, o almenys per igualar l'altre, en quant a potencial de destrucció amb bombes atòmiques. Llavors s'anomena això equilibri del terror, perquè per la por, com que qualsevol dels dos blocs podia acabar amb l'altre bloc només apretant un botó i tirant una o dues bombes atòmiques sobre l'altre bloc, llavors això era s'anomenava equilibri del terror, que volia dir que per la por de que l'altre acabés amb tu, doncs no hi va haver guerres calentes durant aquesta època. Una època que ja dic va ser molt àmplia, que va durar fins a finals dels anys 80. Sí que com a conseqüència d'aquesta carrera armamentística es van fer milers d'assajos d'explosions de bombes atòmiques, de bombes nuclears a tot el món. Els Estats Units feien les seves explosions primer al desert de Nevada i després al Pacífic, als atolons del Pacífic. L'atoló de Bikini és el més famós com a objecte d'aquestes proves atòmiques, i la Unió Soviètica feia les seves proves atòmiques a Sibèria. Van haver milers d'assajos d'explosions atòmiques entre l'any 1945 i l'any 1996, que va ser quan es va firmar el tractat de no fer més proves nuclears entre els dos, els Estats Units i la Unió Soviètica. No sabem els danys que es van causar al medi ambient i a la salut de les persones per causa de tantes explosions atòmiques com hi van haver, milers, com hi van haver durant tota aquesta època de la Guerra Freda. Bé, aquest era el context general històric d'aquests anys. Llavors, anem a l'any 1953, que és l'any del qual avui ens ocuparem, un any que estem en plena Guerra Freda. S'acaba d'acabar la Guerra de Corea, que va ser una guerra en la qual es van enfrontar els dos blocs a través de, per una banda, dels guerrillers comunistes de Corea del Nord i, per altra banda, dels exèrcits de Corea del Sur. És una guerra que va començar en 1950 i va durar 3 anys. L'any 1953, que estem parlant avui, es firma la pau i acaba aquesta guerra amb la divisió de Corea en dos estats. La Corea del Nord, sota la influència de la Unió Soviètica i del règim comunista, i la Corea del Sur, sota el sistema capitalista i la influència dels Estats Units. I mentrestant, a Europa, aquest any 1953, ens trobem en plena època de recuperació econòmica. Europa, que després de la Segona Guerra Mundial va quedar destruïda econòmicament i també físicament, moltes ciutats van quedar destruïdes, i va haver d'iniciar una gran reconstrucció. I per aquesta reconstrucció els Estats Units van aprovar el Pla Marshall, que era un pla d'ajudes econòmiques als països europeus devastats per la guerra. I gràcies a aquest pla i també a l'esforç de la població d'aquests països es va anar reconstruint, i inclús es va no sols reconstruir econòmicament i físicament, no sols les economies van començar a tenir creixement econòmic, sinó que es va crear l'estat del benestar en Europa en aquests anys. Estat del benestar que va ser la compensació que es va donar, que van donar a Europa a canvi de no caure dintre l'òrbita del comunisme, perquè com que Europa, la resistència contra els nazis la va protagonitzar les forces d'esquerres, sobretot els partits comunistes, doncs quan es va acabar la guerra va haver va estar a punt de governar el comunisme a molts països, sobretot a Itàlia, a França i a Grècia també. I llavors una mica els Estats Units van aconseguir impedir que governessin els comunistes aquests països a canvi de donar molts diners a les democràcies cristianes, als partits que eren oposats, a canvi de prometre aquesta ajuda econòmica als països europeus, i també a canvi de permetre que aquesta ajuda formés servís per crear l'estat del benestar a Europa, de manera que les classes obreres tinguessin uns certs compensacions a canvi de no acceptar el sistema capitalista. Llavors, a l'any 53 ens trobem en ple construcció de l'estat del benestar a Europa, i concretament anem a parlar ara de França, de què passava a França, perquè té que veure amb la música que posarem després. A França ja hem dit que l'esquerra va organitzar la resistència al nazisme, i llavors, després d'acabar la Guerra Mundial, l'esquerra va agafar una gran preponderància, almenys amb la governació, ja que hi va haver molts governs que per part del Partit Socialista. A l'any 1953, que estem ara, precisament, van haver eleccions i les van guanyar el Partit Socialista, i el Partit Comunista Francès va donar suport amb aquest govern socialista que va sortir després, govern que va governar el governant socialista Guy Mollet. Per tant, hi havia un predomini de l'esquerra socialdemòcrata, podríem dir, a França en aquest període. Per altra banda, es trobava la gran contradicció de les seves guerres colonials, sobretot en aquesta època la guerra d'Indochina. Indochina era una colònia francesa. Hi va haver una guerra molt llarga d'independència de la Indochina front als francesos, i precisament aquest any 1953 França permet la independència de dos parts d'Indochina que van donar lloc als estats de Cambodja i de Laos, perquè França no pot sostenir aquesta guerra ja. I l'any següent, en 1954, França es retira del Vietnam amb la derrota famosa de Dien Bien Phu, derrota a mans dels exèrcits comunistes del Pater Lao, que dirigia el famós dirigent Ho Chi Minh. I a l'any següent, com vostè estava dient, el 54, a França retira del Vietnam i es produeix la independència del Vietnam. Independència que primer la va presidir uns governs, diguéssim, pro-occidentals, però que de seguida es va començar una guerra civil a Vietnam per part de les guerrilles comunistes, que va donar lloc ben aviat a la creació del Vietnam del Nord, d'un estat comunista, socialista, el Vietnam del Nord, i un estat emparat pel capitalisme, el Vietnam del Sur, estat que de França va passar a donar-li suport als Estats Units, o sigui, la potència, diguéssim, que va donar suport a aquest Vietnam del Sur van ser els Estats Units d'Amèrica, i que als pocs anys, l'any 1958, es va començar una guerra amb entre els dos estats, que a la qual es va involucrar directament els Estats Units, guerra del Vietnam que no va acabar fins als anys 60. Molt bé. I mentrestant, a França, què passa amb la cultura? Doncs com us he dit abans, predomina la cultura a França, la cultura d'esquerres. Concretament, en aquesta època, la cultura que predomina, o la filosofia, és la filosofia de l'existencialisme. Els existencialistes són els que protagonitzen la cultura francesa en els anys 50, els existencialistes en els quals hi havia filòsofs com Jean-Paul Sartre, com Merleau-Ponty, com Simone de Beauvoir, poetes com Jacques Prévert, i també que s'agrupava aquesta filosofia i aquesta cultura bastant al voltant de la revista L'Etat Moderne, revista que dirigien Jean-Paul Sartre i Albert Camus, un altre filòsof que no he esmentat abans. També en els anys del teatre de l'absurd, en aquest any 1953 s'estrena a París Tot esperant Godot, una obra de teatre de Samuel Beckett, que és una de les més importants del teatre de l'absurd. I en quant a la música popular, es produeix el fenomen dels chansonniers i de la chanson, però fenomen del qual escoltarem algunes músiques. Els chansonniers són una sèrie d'intèrprets que surten a França ja a partir del 1945, a la segona meitat dels 40, i també en els anys 50. Són cantants que canten cançons amb lletres d'aquests poetes del existencialisme, d'aquests lletres de inclús de Jean-Paul Sartre, sobretot de Jacques Prévert, que va ser un dels que va fer més lletres pels chansonniers. I aquests intèrprets són intèrprets com Charles Trenet, com Juliette Gréco, com Yves Montand, com Catherine Sauvage, Patachou, i la més coneguda, la més gran, Edith Piaf. Edith Piaf va ser una gran chansonnier, una gran cantant, que va ser la més gran cantant francesa, la que simbolitza la chanson francesa, va ser coneguda a tot el món, i val la pena que li dediquem més espai un altre dia, en parlarem un altre dia quan estiguem en un dels anys 40, que va ser quan ella va tenir els seus grans èxits. Per exemplificar aquests chansonniers, posarem una cançó d'una d'elles, que és la Juliette Gréco, i precisament la posem, és una cançó que es diu Les Feuilles Mortes. Es va publicar l'any 1951, una mica abans del 53, i us la posem perquè és una cançó que la lletra és d'aquest gran poeta Jacques Prévert, i la música és de Pierre Cosma, que és un gran músic també, que va musicar moltes músiques. Anem a posar, doncs, de Prévert Cosma, cantada per Juliette Gréco, aquesta Les Feuilles Mortes.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. deux. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
La feuille est morte, Julia Greco. Una cançó d'aquests chansonniers que cantaven a França, composaven i gravaven discos aquest any 1953. I també, a part dels chansonniers, apareix també una nova figura, un nou tipus de cantants a França en aquests anys, que són els primers cantautors. O sigui, cantants que, a part de cantar, composaven ells mateixos les lletres i les músiques del que cantaven. Són... O sigui que reunien la doble condició de poetes i de cantants. Els noms com Georges Brassens, Léo Ferrer, Guy Béart són els primers cantautors que sorgeixen a França en aquesta època, i més tard noms com Jacques Brel, Barbara, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg són els cantautors de França d'aquests anys que són els que inauguren pràcticament la figura del cantautor. La figura del cantautor neix a l'home que s'acompanya a la guitarra les seves pròpies cançons, neix a França en aquesta època, i d'ell sorgeixen tots els cantautors posteriors, tant a França com a tot el món, als Estats Units, a Espanya. A Espanya concretament influeixen molt amb la nova cançó catalana. Llavors anem a escoltar unes quantes cançons del patriarca dels cantautors francesos, jo diria de tots els cantautors, el pare dels cantautors, que és Georges Brassens. Georges Brassens va començar a cantar als anys 40 i va tenir una carrera bastant llarga. Era un cantautor que cantava acompanyat de la seva guitarra només i d'un contrabaixista, d'un contrabaix. Feia unes cançons amb unes lletres, amb unes músiques simples i unes lletres molt poètiques, molt diguéssim d'ideologia anarquista. Ell era anarquista, també molt iròniques, molt satíriques, molt humanes, molt humanistes, i algunes provocadores. Ell era molt anticlerical i llavors també es ficava molt amb les institucions, com l'església, com l'exèrcit, com els estats. Ja us dic que era un home d'ideologia anarquista. Anem a escoltar del disc Le Vent, que precisament va publicar per a Sants aquest any 1953, de l'any del qual estem avui recordant la música i la història, anem a escoltar una cançó que es diu Les Amoureux sur le banc public, que parla de, és una cançó molt poètica, que parla de com els amants es besen sobre els bancs públics i com la gent ve, doncs no li agrada i se'ls mira amb males cares. Doncs de Georges Brassens, Les Amoureux sur le banc public.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Georges Brassens, Les Amoureux, si le van public. Anem a posar ara una altra cançó de Georges Brassens, una que potser és la que el va fer més famós, la més coneguda, si bé no pas a Espanya, no es va, evidentment a Espanya, que en aquella època teníem el règim de Franco i Georges Brassens estava prohibit, no es podia escoltar, s'havia d'escoltar d'estranquis o portadiscos de França. Llavors aquesta cançó és una cançó que es diu, és del mateix disc aquest, es diu Le Gorille, el goril·la. És una cançó molt catxonda, molt, molt satírica i una mica pornogràfica, jo diria. Una mica la història que explica aquesta cançó és que hi ha un goril·la que s'escapa. Llavors és un goril·la que està molt calent i va amb tota la titola tiesa pel carrer, totes les dones se'l miren i fugen corrents. Llavors resulta que va perseguint i al final aconsegueix acorralar amb un carrer a una dona gran, una vella, diu Brassens, i un jutge, un jove jutge. Llavors Brassens diu que endavant d'aquest dilema de violar una vella o un jutge, que és el que faríeu vosaltres? Jo crec que triaria la vella, però el goril·la, com que és un personatge que no té gaire enteniment, doncs el que fa és que agafa el jutge i el porta darrere d'un matorral. Llavors diu, el que continua no ho puc explicar perquè encara que us divertiria molt, perquè en el moment suprem el jutge plorava i gritava «Mama!», igual com va plorar i va cridar a l'home al qual aquest mateix dia el jutge havia manat guillotinar. Aquesta és la cançó Goril·la, que és una cançó molt catxonda, però té una intenció molt clara que es veu al final. Anem a escoltar, doncs, Le Goril de Georges Brassens.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du qu'en dira-t-on. Avec un pudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait éperdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille.
Goril·la, Jacques Brassens. Estem a posar música d'any 1953 i ara us posaré, per acabar amb el d'escoltar coses de Georges Brassens, una altra cançó que és del seu disc Les Sabots de l'Aisne, que el va publicar l'any següent, l'any 1954, i es diu Chanson pour l'Auvergnat. És una cançó que a mi m'agrada molt i trobo que explica molt bé aquesta filosofia humanista solidària, anarquista de Brassens. Us vaig a llegir la lletra d'aquesta cançó, que tinc aquí una traducció al castellà, perquè una mica us feu una idea els que no teniu el francès del tipus de lletres de Georges Brassens. Bueno, es diu Canción para l'Auvernès. L'Auvernès és el pagès d'Auvernia, que és una regió de França. Esta canción es para ti, Auvernès, que sin remilgos me diste un poco de leña cuando tuve frío. Para ti que me diste fuego cuando las paletas y los paletos, toda la gente bien intencionada me cerró la puerta en las narices. No era más que un poco de fuego de leña, pero esto calenté mi cuerpo y en mi alma arde aún como un inmenso fuego de artificio. Tú, Auvernés, cuando mueras, cuando el enterrador te lleve, que te conduzca a través del cielo hasta el Padre Eterno. Esta canción es para ti, anfitriona, que sin ceremonias me diste cuatro pedazos de pan cuando tuve hambre. Para ti que abriste tu panera, cuando las paletas y los paletos, toda la gente bien intencionada, se divertían viéndome ayunar. No fue más que un poco de pan, pero bastó para calentar mi cuerpo, y en mi alma arde aún como un gran festín. Tú, la anfitriona, cuando mueras, cuando el enterrador te lleve, que te conduzca a través del cielo hasta el Padre Eterno. Esta canción es para ti desconocido, que sin ceremonias, con una sonrisa triste, me sonreíste cuando los gendarmes me detuvieron. Para ti, que no aplaudiste cuando las paletas y los paletos, toda la gente bien intencionada, reían al ver cómo me llevaban. No fue más que un poco de miel, pero calentó mi cuerpo y en mi alma brilla aún como un gran sol. Tú, extranjero, cuando mueras, cuando el enterrador te lleve, que te conduzca a través del cielo hasta el Padre Eterno.
Quand dans ma vie il faisait froid, toi qui m'as donné du feu, quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.
Brassens, chanson pour l'Auvergnat. Hem escoltat tres cançons de Georges Brassens, que m'ha semblat important perquè és, realment és el pare de tots els cantautors que han vingut després. Continuem aquest programa d'avui de músiques del segle XX, dedicat a l'any 1953. Sabeu que esteu a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM, que també ens podeu escoltar a la nostra web, www.contrabanda.org. I ara passem a escoltar un altre estil de música, un altre gènere, la música clàssica, i a parlar d'un altre país, la Unió Soviètica. La Unió Soviètica, l'any 1953, és un any important perquè mor Stalin, Joseph Stalin. Joseph Stalin va ser el dirigent que va dirigir la Unió Soviètica i va presidir el Partit Comunista Soviètic després de la mort de Stalin l'any 1928, des de llavors fins a aquest any 53 que mora. Perdó. Va ser un dirigent que, per una part, va aconseguir que la Unió Soviètica econòmicament es desenvolupés molt, va aconseguir que es creés una indústria potent, també militarment. La Unió Soviètica es va crear un exèrcit molt, molt important, exèrcit que va permetre que la Unió Soviètica guanyés l'Alemanya de Hitler durant la Segona Guerra Mundial, que va ser pràcticament l'únic estat europeu que es va enfrontar directament i va guanyar a l'exèrcit de Hitler i va arribar fins a Berlín. I junt amb aquests aspectes diríem positius de Joseph Stalin, que va desenvolupar la Unió Soviètica econòmicament, industrialment, també s'ha de dir que això ho va fer imposant un règim dictatorial en aquest país. La Unió Soviètica, des de la Revolució Russa de l'any 1917, des que va triomfar la Revolució i es va crear la Unió Soviètica, va començar, cada vegada va anar concentrant-se més el poder en poques persones. Al principi hi havia els soviets, que eren els que governaven. Després ja va ser el Partit Comunista Soviètic, ja, després va ser el Comitè Central. Quan va morir Lenin encara hi havia un govern bastant col·legiat de la Unió Soviètica, però ja a partir que Stalin va assumir el poder ho va convertir en un govern personalista, un govern d'ell sol. Es va crear realment una autèntica dictadura d'ell, un culte a la personalitat, també una repressió dels seus opositors, tant interns com externs. Van morir molts opositors seus, els van matar o els van enviar al desterro a Sibèria, i realment no hi ha dubte que va ser un règim dictatorial, una dictadura personal, la de Joseph Stalin, a més una dictadura criminal, perquè ja dic que va matar molts opositors. L'any 53 mor Stalin, i el substitueix en el front del Partit Comunista, el substitueix Nikita Khrushchev. I Khrushchev va, a poc a poc, va introduir una major obertura al règim soviètic, no a l'any 53 encara, que a més hi va haver una direcció col·legiada de dues o tres persones, però quan a l'any 58 va ser primer ministre, va fer una sèrie de canvis que en parlarem ja quan parlem dels anys finals dels anys 50, i va produir una obertura amb aquest sistema dictatorial que hi havia a la Unió Soviètica. A l'any 53 encara, però, estem en ple estalinisme, en ple post-estalinisme a la Unió Soviètica. I l'estalinisme què va significar en quant a la cultura? Doncs va significar que, si bé a la primera època de la Revolució Russa es van permetre la cultura i la música d'avantguarda, la cultura i la música amb cultura, per exemple, amb pintura, la pintura abstracta, música tonal, la música dodecafònica, a poc a poc es van anar excloent aquest tipus de músiques i de cultures avantguardistes, i Stalin va imposar la cultura directament, la que ell li agradava, i en quant a música va imposar l'estil neoclàssic de música, o sigui, una música que fos entenedora per tothom, per les masses, deia ell. Jo diria més aviat que fos del seu gust, però ell deia que era entrenadora per les masses. Una música que una mica s'anava més enrere de l'avantguarda del segle XX i retrocedia a la música clàssica i romàntica dels segles XVIII i XIX. Llavors era una espècie de neoclassicisme que no només es va produir a la Unió Soviètica, també a Europa. Músics com Igor Stravinsky van tornar al classicisme, però a la Unió Soviètica, si bé Europa va ser per gust musical, la Unió Soviètica va ser perquè era la música que volia Stalin. Llavors, d'aquest estil neoclàssic soviètic, el músic representant més conegut i més important va ser Dmitri Shostakovich. Shostakovich va ser un músic que d'una gran qualitat, va fer una música molt bona, però amb aquests límits del neoclassicisme que imposava el que es podia fer a la Unió Soviètica. Llavors va ser també un gran sinfonista, Shostakovich, va escriure fins a 15 sinfonies, De fet, va ser l'últim gran sinfonista del segle XX i jo diria potser de la història de la música, continuant les grans sinfonies que havien escrit ja els Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky i fins a arribar a Mahler, que va ser el seu antecessor en quant a les sinfonies. Doncs Tchaikovsky, perdó, Shostakovich és l'últim gran sinfonista. Anem a escoltar ara una sinfonia que va estrenar l'any 1953, que estem avui parlant. És la seva desena sinfonia. Anem a escoltar doncs una part d'aquesta desena sinfonia de Shostakovich, només una part perquè és molt llarga. Escoltarem uns 10 minuts més o menys d'aquesta desena sinfonia, el primer moviment.
Thank you.
Desena sinfonia, Dmitri Sostakovich, una mostra d'aquest neoclassicisme de la música clàssica que es feia a la Unió Soviètica a l'any 1953, que és l'any que avui estem explicant la seva història i escoltant la seva música. I ara parlarem d'una altra música molt diferent, també dintre l'àmbit de la música clàssica, clàssica entre cometes, de la música acadèmica, que s'estava creant en una altra part d'Europa en aquest mateix any 1953, radicalment diferent, com veureu, d'aquesta música neoclàssica, d'aquest neosinfonisme que acabem d'escoltar. A finals dels 40 i a principis dels 50, a Europa neixen una sèrie de laboratoris de música electrònica, i amb ells neix un nou gènere musical. Laboratoris de música en els quals es creava música a partir de les gravacions magnetofòniques, donat els avenços que havia experimentat la gravació amb cintes magnètiques, a partir de gravar i manipular i muntar aquestes gravacions amb cintes magnètiques, i també a partir de crear música a partir d'aparells electrònics, oscil·ladors, que en aquella època eren molt primitius, evidentment, no tenia res a veure amb els medis electrònics que tenim ara, i també de filtrar aquests sons amb una sèrie de filtres. Doncs en aquests laboratoris es creaven un nou tipus, un nou gènere de música que podíem dir que són tres tipus de música. Per una banda, la música concreta, que és la música que es feia a partir de gravació de sons reals, sons de la realitat, ja siguin sorolls, ja siguin instruments o veu humana, i de deformar aquests sons i muntar-los a través dins del laboratori. Això és la música concreta. La música electrònica, que és la música que es feia a partir de sons generats electrònicament amb oscil·ladors, sintetitzadors. I la música electroacústica, que és la música que barrejava sons, diguéssim, gravats naturals amb sons generats electrònicament. Els laboratoris pioners d'aquesta música van ser, el primer va ser el que es va crear a la ràdio televisió francesa, a la RTF a París, l'any 1948. El següent va ser el de la radiodifusió a Colònia, Alemanya, que es crea precisament l'any 1953, que avui estem, i després el de l'Institut de Fonologia de Milano, que es va crear a Milà l'any 1955. Doncs bé, amb aquests tres laboratoris, sobretot, també amb alguns altres, però sobretot amb aquests tres, es va crear aquests nous gèneres musicals a Europa en aquests anys 50. Anem a escoltar ara un exemple d'aquesta música. En aquest cas seria de música concreta, una música dels músics Pierre Schaeffer i Pierre Henry, músics francesos, que es va crear al laboratori de la Radio Televisió Francesa a París. I escoltarem aquesta música concreta, que està feta a partir de gravació i manipulació i muntatge de sons. Es diu Le Voile d'Orfe, i es va publicar aquest any la gravació l'any 1953, que estem ara, i es va fer servir més tard per música de fons d'uns ballets del ballarí Maurice Béjart. Anem a escoltar, doncs, de Pierre Schaeffer, Pierre Henry, aquesta Le Voile d'Orfe, música concreta.
Thank you.
Música concreta, Le Waal d'Orfe, de Pierre Schaeffer, Pierre Henry, música feta al laboratori de París, de música electrònica, de la ràdio televisió francesa. L'any 1953 es va publicar. No cal que us digui que aquests pioners de la música electrònica, amb els mitjans que tenien, eren molt diferents dels que tenim ara, quan ara tenim els seqüenciadors, els sintetitzadors, els samplers, tot això. Llavors no hi havia res d'això, i aquestes músiques les feien, per exemple, per muntar diferents fragments. El que feien és físicament enganxaven trossos de cinta, o sigui, era un mètode completament molt més complicat elaborar aquestes músiques que les que com ho fem avui en dia amb els mitjans que tenim, no? Bé, aquesta és una música concreta, com us he dit, feta només a base de gravació i manipulació de sons reals. No hi ha sons creats electrònicament, sinó que tots són gravacions de sons reals. Bé, després d'aquesta incursió amb la música acadèmica o clàssica, tant per una banda amb el sinfonisme i per altra banda amb la música d'avantguarda, anem ara a passar als Estats Units, a parlar una mica dels Estats Units d'Amèrica. Aquest any 1953, què és el que passava i quina música es feia. Als Estats Units governava el general Eisenhower, que va ser el general que va guanyar la Segona Guerra Mundial. L'altre gran guanyador, junt amb l'Stalin, que va guanyar per la banda de la Unió Soviètica, l'altre gran guanyador va ser el general Eisenhower. Era el president dels Estats Units aquest any 53. Aquest any s'acabava d'acabar la Guerra de Corea, com us he dit abans. Perdoneu, estic una mica encostipat. I en l'aspecte intern dels Estats Units, aquest any estan en plena caça de bruixes dins dels Estats Units. La caça de bruixes què és? Què va ser la caça de bruixes? Bé, Després de que durant els anys 30 i 40, durant la Guerra Mundial, sota la presidència del president Roosevelt, als Estats Units, predominava un pensament i una cultura de, més aviat d'esquerres, Roosevelt va ser un president que va crear l'estat del benestar, que va aplicar polítiques, diguéssim, socialdemòcrates als Estats Units. Als Estats Units també hi havia uns sindicats molt forts, hi havia el Partit Comunista, era un partit que existia i era important en aquells anys. A partir de que comença la Guerra Freda, es comença a canviar això i es comencen a veure malament tot el que oloria esquerres o el comunisme. Amb l'enfrontament amb la Unió Soviètica i la Guerra Freda porten amb això, no? Aquest any 53, precisament després de la Guerra de Corea, realment aquest gir cap a la dreta del pensament predominant i de la cultura dels Estats Units s'està produint amb gran força. La Casa de Bruixes s'anomena a una sèrie de processos i de depuracions i neteges que es van fer als Estats Units per part d'una comissió presidida pel senador Joseph McCarthy, que va començar l'any 1950 i va acabar l'any 1956, en la qual es va patrocinar mitjançant interrogatoris, mitjançant depuracions, es va fer una neteja, entre cometes, de comunistes, tant a l'administració pública com en els mitjans de comunicació, en els artistes i en la cultura dels Estats Units. Es van expulsar molts gent de l'administració pública perquè es consideraven comunistes o havien estat afiliats al Partit Comunista. Es van expulsar molta gent també de les grans empreses, com la Ford, com es va també fer una neteja de gent sospitosa de comunisme, i pel camp de la cultura, que és el que nosaltres ens interessa aquí particularment, es va fer una gran neteja o uns processos dintre del món de la cultura i sobretot del cinema de Hollywood. Hi ha dues pel·lícules que expliquen aquesta caça de bruixes, pel·lícules fetes ara fa poc. Una d'elles és The Front, de Woody Allen, i una altra és Buenas noches, buena suerte, de George Clooney, que si les podeu veure us explicaran molt bé com va funcionar aquesta caça de bruixes als Estats Units. A Hollywood, com deia, va ser un dels llocs on es va produir una sèrie d'investigacions i de processos sobre cineastes de Hollywood sota la sospita de que eren proclives o eren comunistes. Van patir aquests interrogatoris gent com directors com Edward Dimtrick, Dalton Trumbo, Robert Rosen, John Huston i molts més, i actors i actrius com Charles Chaplin, Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, John Garfield, Burt Lancaster, Gregory Peck i molts més. Van ser especialment significatius els interrogatoris que es van fer i les condemnes que es van fer dintre la comissió aquesta senatorial de Joseph McCarthy, de l'escriptor Dashiell Hammett, que havia fet molts guions de pel·lícules de Hollywood, de pel·lícules de Bogart, l'escriptora Lillian Hellman, també guionista, i l'actor John Garfield, que va ser proscrit de Hollywood a partir d'aquests interrogatoris. Altres, en canvi, el que van fent és que sota aquesta pressió dels interrogatoris van cedir i van delatar altres companys com a comunistes, com va ser Edward Dimtrick, Humphrey Bogart, desgraciadament, Elia Kazan i Robert Rosen. A l'any 1953 hi ha dos estrenes que protesten, es queixen, encara d'una manera a vegades metafòrica, d'aquesta caça de bruixes. És l'obra de l'actor, autor de teatre i guionista de Hollywood, Arthur Miller, que estrena aquest any la seva obra Les Brujas de Salem, en la qual denuncia aquesta caça de bruixes. I també el cineasta Herbert Biberman estrena la pel·lícula La Sal de la Tierra, amb la protagonista Rosario Revueltas, els quals després van ser proscrits de Hollywood després d'aquesta estrena perquè denunciaven també aquests mètodes de la caça de bruixes del senador McCarthy. El fet més sangrient de la caça de bruixes va ser l'execució del matrimoni Rosenberg, que precisament passa aquest any 1953, en què s'executa un matrimoni de dos científics, el matrimoni Rosenberg, acusats d'haver sigut espies de la Unió Soviètica i d'haver passat a la Unió Soviètica els plànols de la bomba atòmica. Llavors aquests són condemnats a mort i s'executen l'any 1953. També s'exilien cineastes importants o actors de teatre com Bertolt Brecht, Fritz Lang s'ha d'exilar a Europa, Charles Chaplin també durant uns anys. Anem a escoltar ara doncs dos músiques de dues pel·lícules estrenades aquest any 1953. per part d'autors que van estar més o menys implicats amb aquesta caça de bruixes. Primer escoltarem una música de Charles Chaplin, el famós Charles Chaplin, d'una de les seves pel·lícules que va ser estrenada aquest any 1953. És Luces de Candilejas. Charles Chaplin, a més de cineasta, i era músic també i composava les músiques. I anem a escoltar aquesta música de Charles Chaplin, de Candilejas. Pel·lícula Luces de Candilejas, Limelight, de Charles Chaplin, autor de la música, més a més de director de la pel·lícula. I ara anem a escoltar una altra música d'una pel·lícula que es va estrenar aquest any 1953. És una pel·lícula que es diu Johnny Guitar, que encara la podeu veure, del director Nicholas Ray. I té un tema que es va fer molt famós. Ara l'escoltarem. És un tema que és cantat, el canta la Peggy Lee. Escoltem doncs el tema de la pel·lícula Johnny Guitar.
Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny. Johnny Guitar,
What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny.
Una cançó més maca, la cançó de la pel·lícula Johnny Guitar, estrenada aquest any 1953. I ara veig que m'està sortint un programa molt, amb tot unes músiques molt lentes, molt pausades. Vaig a posar una cosa, vaig a posar una mica de jazz per veure si animo una mica el programa. Vaig a posar un disc de jazz que es va publicar aquest any 1953. És un disc del gran saxofonista Charlie Parker, saxofonista de l'estil bebop. És una de les seves últimes gravacions, doncs ell va morir pocs anys després, i en un any en el qual ja el bebop, que és un estil que havia començat als anys 40, estava una mica en decadència i estava sent substituït ja pel cool, que era un estil diferent del qual en posarem coses a altres programes, l'estil cool, l'estil de Miles Davis, l'estil de Chet Baker, de Jerry Mulligan, de tots aquests músics. Però anem a posar encara una cosa de bebop, que bebop és aquesta música, aquest jazz tan viu, tan vibrant, amb tanta importància de la improvisació, que en aquesta època ja s'havia dolcificat una miqueta, no tenia la força i no era el crit desgarrat que era el bebop quan va començar als anys 44-45, però encara conserva molta de la força d'aquest bebop. Anem a escoltar doncs per el grup aquest de Charlie Parker una composició seva que es diu Confirmation, i aquí Charlie Parker és saxofonista, com sabeu, toca amb Al Haig al piano, Percy Head al contrabaix i Max Roach a la bateria. Confirmation, Charlie Parker i el seu quartet, Jazz Bebop, última època de Charlie Parker, últimes de les gravacions que va fer. I ara passem a Espanya, passem al nostre país, al nostre estat. Passem a explicar què passava aquest any 1953. Doncs a Espanya estàvem, evidentment, amb el franquisme. Franco va guanyar la Guerra Civil l'any 1939 i a partir dels anys de l'any 40 fins a l'any 1975, doncs vam tenir, com tots sabeu, vam estar governats pel dictador Franco a Espanya. En aquest any 1953 encara estem amb les èpoques negra i dura del franquisme, totes ho van ser, però potser les primeres van ser les que més. Però a partir de l'any 1950, així com amb els primers anys, a la dècada dels 40, fins que es va acabar la Guerra Mundial i encara uns anys després, el franquisme estava sota l'òrbita del feixisme i del nazisme i Franco, evidentment, volien que guanyés la Guerra Mundial el Hitler i Mussolini. Un cop aquests perden la guerra, el franquisme es comença a reconvertir, es comença a adaptar i sobretot li va molt bé, s'aprofita del fet de que Franco el franquisme era anticomunista, un anticomunista visceral, i com que la contradicció principal passa a ser entre el capitalisme i el comunisme, doncs els països capitalistes ja els hi va bé tenir el Franco governant Espanya. Llavors, poquet a poquet, sobretot sota la pressió dels Estats Units, així com als anys 40, els primers anys 40, Espanya estava proscrita a la comunitat internacional, se la considerava un país, diguéssim, proper al feixisme i, per tant, per exemple, no estava admès a la ONU i molts països no tenien relacions diplomàtiques amb Espanya, poc a poc es va produint un gir, patrocinat sobretot pels Estats Units, a partir de l'any 50, i el franquisme oblida el feixisme i passa a predominar el nacionalcatolicisme, o sigui, una ideologia basada en l'Església Catòlica, amb el tradicionalisme de l'Església Catòlica, i això va arraconant aquella espècie d'avantguardisme de dretes que representava el falangisme. La firma del concordat amb el Santa Seu, amb el Papa, és el punt d'inflexió d'aquest nacionalcatolicisme que es va firmar l'any 1950, a partir del qual ja Espanya es decanta, el franquisme es decanta cap a aquesta ideologia nacionalcatòlica. I també els Estats Units pressionen el context internacional i l'any 1953, que estem ara, es produeix un fet molt important, que és una firma d'un pacte entre Espanya i els Estats Units d'Amèrica, pel qual, a canvi d'una sèrie d'ajuda econòmica, els Estats Units poden instal·lar a Espanya quatre bases americanes. Les bases de Rota, de Morón, de Saragossa i de Torrejón de Ardoz, de Madrid. Llavors, a partir d'aquest any 53 que estem avui, es produeix aquest canvi, en el qual els Estats Units, de fet, reconeixen el franquisme, encara que no estableixen relacions i reconeixen el franquisme. Fruit d'aquest reconeixement, al cap de dos anys, en l'any 1955, Espanya franquista entra a la ONU i és reconeguda, per tant, per la comunitat internacional. I com és la societat i la cultura en aquests anys del nacionalcatolicisme? Doncs bé, la societat, sobretot, és molt important. Hi ha dos medis de comunicació que són els que predominen en la societat. Un és la ràdio, que la ràdio és omnipresent i és el medi de comunicació pel qual ens entenem, el qual tenim per accedir a continguts informatius, de cultura, realment tots molt constrenyits per la censura que estava protagonitzada pels capellans, per l'Església Catòlica, i també el cinema. És l'època del cinema, dels cinemes de doble programació, feien dues pel·lícules a cada sessió, pel·lícules americanes la majoria i també espanyoles, arribaven molt poques pel·lícules d'estrangeres i estaven totes censurades, moltes pel·lícules no hi arribaven, o altres tenien talls, la censura nacional catòlica aquesta tallava, per exemple, les escenes que podia li semblava que eren eròtiques o que se sortien de mare, llavors la pel·lícula notaves un salt perquè t'havien tallat un petó de tornillo que als capellans els semblava que no era admissible. Hi ha moltes pel·lícules famoses que van ser censurades, per exemple Hilda, de la famosa pel·lícula de Rita Hayworth, es van tallar una sèrie d'escenes, etc, etc. I la música popular dominava en dos estils, que eren el flamenco adulterat, el flamenco adulterat de que pels flamenquistes s'anomena òpera flamenca, flamenco de la Lola Flores, de flamenco d'aquells recitatius i cantats de zambres, d'estils de flamenc que no eren de flamenc pur, de hondo. I, per altra banda, la copla. La copla és un estil que va començar ja als anys 40, va començar ja amb la República, i és un estil que sobreviu bé al franquisme, perquè és un estil en el qual aquest nacionalcatolicisme, aquesta ideologia conservadora, es pot acollir bé dintre aquest gènere de la copla, el qual no vol dir que sigui un gènere que només tingui cançons d'aquesta ideologia conservadora, perquè als anys 40, quan la República havia tingut cançons molt liberals, i hi havia hagut molts dels seus representants que eren republicans. Per exemple, el Miguel de Molina es va haver d'exilar quan va guanyar Franco i era un representant d'aquesta copla republicana. Però també Conxa Piquer, que és la que avui parlarem, però Conxa Piquer després es va adaptar molt bé al franquisme. El qual no treu que aquesta copla, diguéssim, franquista, tingués molta qualitat amb les músiques i amb les lletres. És un gènere que era una cançó de molta qualitat. Els seus autors principals eren els Quintero, León i Quiroga, que van fer les coples més famoses. I ara anem a escoltar una d'aquestes coples cantada per aquesta cantant Conxa Piquer, que va ser una cantant de molta qualitat, una cantant que va ser molt reconeguda a Espanya, va anar a l'estranger, va anar a Llatinoamèrica, va ser famosa en quasi tot el món, i una mica va simbolitzar aquest gènere de la copla, que als anys 60 es va pràcticament apagar, però va ressuscitar a l'any 2000 amb cantants que la van recuperar, cantants inclús alguns de molta qualitat, com Carlos Cano, com últimament Miguel Poveda. Bé, anem a escoltar doncs d'aquesta copla dels anys 50, cantada per Conxa Piquer, anem a escoltar Romance de la Otra, de Quintero, León i Quiroga.
Porque se viste de negro, ay, de negro, si no se le ha muerto nadie. Porque está siempre encerrada, ay, porque, como la que está en la cárcel. Porque no tiene familia, ni perrito que la ladre, ni flores que la divierta, risa que la acompañe. El porqué de este porqué, la gente quiere enterarse, cuatro suspiros responden y no los entiende nadie, y no los entiende nadie. Yo soy la otra, la otra, ya nada porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone ni puerta donde llamar. Y mi alimento escondía con tus besos y tu paz. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Te quiero siendo la otra, como la que más te quiera. Porque no fueron tus labios, ay, tus labios, que fueron las malas lenguas, las que una noche vinieron, ay, por qué, a leerme la sentencia. El nombre que te ofrecía ya no es tuyo, compañera. De azares y velo blanco se viste la que lo lleva. Fue tu voluntad
que yo no valgo la pena, que yo no valgo la pena. Yo soy la otra, la otra, ya nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone ni puerta donde llamar, y mi alimento escondido con tu beso y tu paz. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Te quiero siendo la otra, como la que más te quiera.
Que Espanya aquest any també començava a haver-hi oposició al franquisme, encara que molt reprimida i molt difícil. L'any 1951, dos anys abans, hi va haver una vaga de tramvies molt famosa a Barcelona, que va tenir èxit, diguéssim, es van paralitzar els tramvies a Barcelona, la gent protestava per els baixos sous i per les males condicions de vida. Aquest any 1953, que estem parlant, hi va haver una vaga d'estudiants, de les primeres que van haver a la Universitat de Barcelona. I també, a part de quant a la política, evidentment tot això era fortament reprimit pel règim, la gent anava a la presó, els dirigents tant els obrers com els estudiantils, i a part, pel que fa a la cultura, aconseguien atravessar la censura i superar aquesta ideologia nacional catòlica alguns fets culturals, sobretot minoritaris, com la novel·la realista, que en aquesta època es començava a fer, es feia a Espanya, per exemple, molt famosa la novel·la El Jarama, de Sánchez Ferlosio, que és una de les novel·les realistes fetes aquests anys. I també, pel que fa al cinema, precisament aquest any 1953 s'estrena una pel·lícula que aconsegueix enganyar els censors i sota una imatge de pel·lícula folclòrica oculta, diguéssim, una crítica bastant forta al sistema i al règim. És la pel·lícula Bienvenido, Mr. Marshall, de García Berlanga, una pel·lícula que el que en síntesi el que explica és un poble de l'interior d'Espanya, que surt l'alcalde, el pregoner, una mica expliquen com eren aquells pobles d'aquests anys, i llavors té que passar per aquest poble el Mr. Marshall, el senador americà que havia donat tota l'ajuda a Europa en aquests anys. Llavors té que passar pel poble i es preparen per rebre'l, organitzen una comitiva, organitzen una obra de teatre, una banda de música per rebre'l, i al final resulta que passa pel poble el cotxe amb aquest potentat dels Estats Units, passa de llarg i no es para, no? I llavors és una mica la història de tota aquesta peripècia que hi ha a aquest poble, amagat amb aquesta peripècia, doncs es fa una crítica realment de com funcionava aquesta època a Espanya i el franquisme. Llavors anem a escoltar de la banda sonora d'aquesta pel·lícula una cançó que es diu Americanos, precisament, i que la canta Lolita Sevilla. Anem a escoltar, doncs, aquesta banda sonora de Bienvenido, Mr. Marshall, la pel·lícula de Rafael García Berlanga.
Los yanquis han venido, le está le
Bé, i amb aquesta música, banda sonora de la pel·lícula Bienvenido Mr. Marshall, em despedeixo de vosaltres, acabant aquesta edició de Músiques del Segle XX que hem dedicat a l'any 1953. Em despedeixo fins a la propera edició en directe. Us desitjo doncs una bona quinzena. Bona tarda.